dia a tots i benvinguts al primer programa de l'any 2025 del Volta de Full. Començament d'any i noves il·lusions, nous projectes. I aquí a la ràdio continuem perquè gaudiu al màxim possible doncs escoltant-nos. Comencem doncs amb les dites del mes en què estem, el gener. Ja ha arribat el mes de gener. I com passa que amb cada mes de l'any, el refranyer popular català fa referència al primer mes de l'any des de múltiples perspectives. Segur que coneixeu molts dels refranys que es diuen a Catalunya, sobretot a l'inici d'any. Però, per si de cas, tot seguit, fem un recull perquè passeu on aprengueu de nous. And I was your soul up on my toes. Uns que estan bastant coneguts són el gener, tanca la porta i encén el braser. Qui menja pa i crema llenya, l'hivern empenya. El sol de gener emmascara més que un carboner. Quan el mussol canta en gener, un altre hivern que ve. A l'hivern, el millor amic és un bon abric. Les nits de gener, les més clares i les més fredes de l'any solen ser. Lluna nova de gener, molta pluja du al darrer. Per Sant Antoni, un fred com un dimoni. Després hi ha altres dites relacionades amb el camp, que diu, a mig gener, lloga jornaler. Gener florit, abella, abellà ric. Passat el gener, lloga jornaler, que si feina vol fer, no et doldrà el diner. Segons si el gener menjaràs el pa de l'any que ve. Col de gener, bona com el corder. Si vols ceba de diner, planta-la pel gener. Glaçades de gener, la terra es toben bé. Gener polsós, febrer plujós. Gener abeurat, febrer gelat. I moltes pluges en gener mal anyada solen fer. Dites sobre el mateix mes de gener, diu que el gener és la clau de l'any. El gener és el mes primer i de tots el més cavaller. Vols conèixer el gener? Mira l'ametller. I altres dites són dels amors sempre el primer i de llunes la del gener. I per Sant Sebastià s'allarga el dia una hora per cada cap. Uns pensaments de Gandhi per avui, que diu que fes com el sol que neix cada dia, sense recordar-te de la nit que ha passat. Només contempla la meta, que no és tan difícil d'aconseguir. No t'aturis per allò dolent que has fet, camina vers allò bo que pots fer. Rellegir aquestes sàvies paraules del pensament de Gandhi animen a assumir qualsevol situació quotidiana que toqui viure. De la mateixa manera que el sol surt cada dia, també la persona desperta cada dia a una nova jornada. Des d'aquesta nova mirada, convida a avançar en allò de bo que s'ha de fer i es pot fer. La pregunta és, i què puc fer de bo? Hi ha tantíssim a fer. Sovint ens pensem que hem de canviar el món i no cal arribar tan lluny. Però si és necessari tenir una mirada atenta per adonar-se de la realitat de l'entorn. També el mateix Gandhi diu, humilment m'esforçaré a estimar, a dir la veritat, a ser honest i pur, a no posseir res que no em sigui necessari, a guanyar-me el sou amb el treball, a estar atent sempre al que menjo i bec, a no tenir mai por, a respectar les creences dels altres, a buscar sempre el millor per a tots, a ser un germà per a tots els meus germans. Aquesta és una gran lliçó de vida que demana revisar les pròpies actituds, com la humilitat, la honestetat, generositat, la justícia, el respecte, la igualtat, disposats a estimar per valorar i reconèixer de forma adequada l'altre. Tot allò que fem de bo requereix un esforç perquè, a vegades, és anar a contracorrent de la manera de fer de la majoria, ja que la persona només mira pels seus propis guanys i es tanca dins el seu embolcall sense percebre el que succeeix. També Gandhi diu que la nostra recompensa es troba en l'esforç i no en el resultat. Un esforç total és una victòria completa. Sabem que qualsevol gest solidari demana una disposició i en l'actualitat disposar de temps és la gran dificultat. A més, el temps, com la mateixa vida, són considerats com un dels valors més preuats davant del ritme accelerat que es viu. Cada 30 de gener, en record de l'aniversari de la mort de Gandhi, es celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau amb el desig de portar a la pràctica el seu missatge bàsic. Amor universal, no violència i pau. L'amor universal és millor que l'egoisme. La no violència és millor que la violència i la pau és millor que la guerra. Paraules són que ressonen fort i que reclamen una cultura de la no violència i de la pau. L'educació és el gran mitjà que possibilita fer aquest treball a les escoles i des de ben petits cal familiaritzar-se en aquests conceptes que semblen abstractes, però tenen un profund contingut tant teòric com pràctic. Posar en pràctica, doncs, la filosofia de Gandhi pot beneficiar algunes de les realitats complicades, conflictes que semblen no tenir solució, obstacles que perjudiquen la convivència. Davant de l'escenari de la vida i de la societat, tenim la certesa que qualsevol persona desitja ser feliç. Gandhi diu que la felicitat consisteix en posar d'acord els teus pensaments, les teves paraules i els teus fets. Per tant, fa un gran reclam a la coherència humana tan necessària per viure i conviure. Sovint sembla complicat portar a terme accions humanes i es deixa per l'endemà, però Gandhi en recorda: viu com si anessis a morir demà, aprèn com si anessis a viure sempre. És una actitud tan humana i realista que si realment es porta a la pràctica hi haurien canvis significatius. Passen els anys i el més sorprenent és que les seves paraules són vigents i podem posar-les en pràctica avui i ara. Bé, i ara donem la volta al full. Donem la volta al full i ens endinsem a la cuina de cada dia, no? I avui he trobat unes mandonguilles d'espinacs, que ara després de totes les parafernàlies de festes, després de tots aquests àpats, no?, que són una mica carregosos, que a vegades no mos ho sembla, però ho són, doncs, bueno, pues, mos endinsem, ja t'he dit, a mandonguilles d'espinacs. Ingredients per a 4 persones que necessitem. Doncs necessitarem 800 grams d'espinacs, 100 grams de formatge blau, 4 grans d'all, 2 ous, pa ratllat, farina, 25 grams de pinyons, també poden ser ametlles torrades, oli d'oliva, pebre i sal. I com ho fem? Doncs primerament netegem els espinacs i se tallen els troncs. Es couen els espinacs amb aigua bullent de 2 a 3 minuts si són frescos o fins que s'hagin desfet els blocs si són congelats. S'escorren i es reserven. Quan ja estan freds, s'acaben d'escórrer amb les mans, procurant treure tota l'aigua que porten. Es posa l'oli d'oliva escalfant en una paella i s'afegeixen els alls ben picats i els pinyons o les ametlles. Quan comencen a daurar-se, s'hi afegeixen els espinacs, el pebre i, si es vol, una mica de sal. Es deixa sofregir uns 2 minuts i es reserva fins que es refreda. Es barregen bé els espinacs amb els ous batuts i el formatge esmicolat i s'hi afegeix el pa ratllat fins que quedi tot ben lligat. Es fan les mandonguilles i s'enfarinen. Després es fregeixen en una paella amb oli abundant i calent. I una vegada daurades, s'escorren en una reixa perquè deixin anar l'oli sobrat. Es pot acompanyar amb una salsa bechamel, si voleu. I com a comentari així dietètic, diu, les mandonguilles d'espinacs són, per la seva forma de presentació, una alternativa d'un plat tan típic com són les mandonguilles de carn. Entre els seus ingredients, a banda dels espinacs, hi ha els ous i el formatge, per la qual cosa poden servir-se com un segon plat. És raonable completar el plat amb un primer o una guarnició que aporti més hortalisses i verdures, així com hidrats de carboni com la pasta, la patata, l'arròs o el mill, etc. I bon profit si ho feu. Han acabat aquí també, seguint la cunya, he trobat un postres, que no parlo mai de postres, sempre parlo de primers i segons plats, no? I uns postres molt agradables és el púding d'arròs amb llet i galetes. I què necessitem? Doncs necessitarem 120 grams d'arròs, 250 grams de nata, 750 mil·lilitres de llet, 120 grams de sucre, un palet de canyella, pell de llimona, dos ous i sal. I com ho fem? Doncs preparem tots els ingredients en la recepta de puguin d'arròs de llet que posem en una cassola, posem a foc, al foc, tots els ingredients excepte els ous i l'arròs. Remenem tot fins que el sucre s'hagi diluït i cuinem durant uns 5 minuts. Després afegim l'arròs i coem 15 minuts més. Retirem la canyella i la pell de la llimona i deixem temperar. Afegim els ous batuts a la barreja, ja que temperada, i remenem fins que s'integrin. És important que l'arròs ja no estigui calent perquè els ous no es quallin. Aboquem la barreja en un motlle prèviament untat amb mantega i escalfem el forn i posem al forn a 160 graus uns 30 minuts. El púding estarà a punt quan punxem amb un palet i aquest surti net. Retirem del forn i deixem que refredi abans de guardar la nevera durant unes hores. Desmotllem el púding d'arròs amb llet i el servim espolvorat amb canyella en pols i galetes. I bon profit! I ara aquí he trobat uns contes molt curtets, però que porten moltes segones lliçons, no? Com si diguéssim, que és un bloc d'una mestra. I el primer així conte curt que diu que és l'engany al savi. Diu que en una ciutat de Grècia vivia un savi famós per tenir la resposta a totes les preguntes. Un dia, un adolescent, conversant amb un amic, va dir: «Crec que sé com enganyar el savi. Li portaré un ocell que sostindrà a la mà i li preguntaré si està viu o mort. Si diu que està viu, l'apretaré i un cop mort el deixaré caure al terra. Si diu que està mort, obriré la mà i el deixaré volar». El jove va arribar fins al savi i li va fer la pregunta: «Savi, l'ocell que tinc a la mà està viu o mort?» El savi va mirar al jove i li va dir: «Noi, la resposta està a les teves mans». Dona què pensar. Un altre, que són els tres filtres. Diu que es conta que un deixeble d'un savi filòsof va arribar a casa i li va dir: «Estimat mestre, es diu que un amic teu ha estat parlant malament de tu». «Espera», el va interrompre el filòsof. «Has fet passar pels tres filtres el que ara vas explicar-me?» «Els tres filtres?», va dir el deixeble. «Sí, el primer filtre és la veritat. Estàs segur de que el que vas a dir és absolutament cert? Bé, no ho sé directament, m'ho han dit uns veïns. Almenys, va dir el savi, ho hauràs passat pel segon filtre, que és la bondat. A veure, això que vas a dir és bo per algú? No, realment no. Més bé, al contrari. Ah, mirem llavors el darrer filtre. El darrer filtre és la necessitat. Creus que és realment necessari fer-me saber això que tant t'inquieta? Pues de fet, no. Llavors, va dir el savi somrient, si no és veritat, ni és bo, ni és necessari, millor l'enterrem a l'oblit. Hi ha un altre que diu que és a la fusteria. Expliquen i conten que a mitjanit va haver a la fusteria una estranya assemblea. Les eines s'havien reunit per arreglar les diferències que no les deixaven treballar. El martell va pretendre exercir la presidència de la reunió, però de seguida l'assemblea li va notificar que tenia que renunciar. No pots presidir, martell, li va dir el portaveu de l'assemblea. Fas massa soroll i et passes tot el temps donant cops. El martell va acceptar la seva culpa, però va proposar. Si jo no presideixo, demano que també sigui expulsat el cargol, ja que sempre se li ha de donar massa voltes perquè serveixi per alguna cosa. El cargol va dir que acceptava la seva expulsió, però va posar una condició. Si jo me'n vaig, expulseu també el paper de vidre, ja que és molt aspre en el seu tracte i sempre té friccions amb els altres. El paper de vidre va dir que no se n'aniria a no ser que fos expulsat. També el metre va dir: el metre es passa tot el temps mesurant els altres segons la seva pròpia mida, com si fos l'únic perfecte. Estant la reunió, estant delicat moment, va aparèixer el fuster, que es va posar el davantal i va iniciar la seva feina. Va fer servir el martell, el paper de vidre, el metre i el cargol. Va treballar la fusta fins a acabar el moble. Al acabar el treball, se'n va anar. Quan la fusteria va quedar novament buida, l'assemblea va reprendre la deliberació. Va ser llavors quan la serra, que encara no havia pres la paraula, va dir: senyors, ha quedat demostrat que tenim defectes, però el fuster treballa amb les nostres qualitats. Són elles les que ens fan valuosos. Així que proposo que no ens centrem tant en els nostres punts febles i ens concentrem en la utilitat dels nostres punts forts. L'assemblea va valorar llavors que el martell era fort, el cargol unia i donava força, el paper de vidre era especial per afinar i llimar els pros, i van observar que el metre era precís i exacte. Es van sentir un equip capaç de produir mobles de qualitat. Es van sentir cofois de les seves fortaleses i de treballs plegats. Bé, i ara anem a la poesia. Donem la volta al full un altre cop. Que tal llibretes de l'any passat, però encara em queden moltes fulles. O sigui, a veure si la puc aprofitar pues, doncs, per tot l'any aquest que acabem de començar. I ja que hem començat l'any nou i volem que la poesia es continuï acompanyant cada mes de l'any, així comencem per recollir quatre poemes que parlen del mes de gener. A Catalunya, perquè gaudiu de la poesia al costat de la llar de foc, si en teniu, si no l'estufa, és igual. I sempre, bueno, ara sí que vaig a dir, pues, la que sempre repeteixo, que és, potser la repeteixo cada any, però és un poema que a mi m'agrada molt, que és del poema del mes de gener de Martí, de Miquel Martí i Pol. I diu: pel gener comença l'any i els 11 mesos que falten fan que el fred no es senti tant. Els tres reis majestuosos passen per ciutats i viles i són sempre generosos. Amb la neu, si n'ha caigut, fem un ninot que ens contemple i té el nas molt punxegut. Però una ullada de sol el pot fondre de seguida i tots hem de portar dol. Cal anar amb compte amb el glaç, que si bades i rellisques et pots molt bé trencar un braç. Pel gener fa un fred molt viu, se'ns han acabat les festes i tots enyorem l'estiu. Ara la de Joana Raspall, la neu. Prendré un bon grapat de la neu més blanca i la guardaré dintre d'una capsa. Quan vingui l'estiu, que fa calorassa, la neu em podrà refrescar la cara. El meu amic diu que la neu no es guarda, que sols trobaré la capsa mullada. I la lluna de gener, que és de Maria Manent, diu: a fora fa una nit d'argent molt clara i jo raulit vora del foc mesquí. La lluna està vetllant com una mare al llogaret, l'alzina, l'estany que s'ha dormit. Però ho sento com un gran desig amar el meu cor i em voldria deixondir i caminar sota la lluna clara, pels senderons on brilla gebrat el romaní, però m'estic vora el meu foc mesquí. I ara la de Joan Maragall, que diu: les minves del gener. Com al mig de l'hivern, la primavera. Així és el cel avui, i el sol, i l'aire. Obre de bat a bat balcons i portes i omplir la casa de clarors, aímia. Glòria dels ulls al cel, del pit els aures són avui. Fins a cada moment sembla que han de desclatar en verdor les branques nues, que l'horitzó ha d'omplir-se d'orenetes i que s'ha d'embaumar tota la terra. No sents una frisana, dona? Digues, no et sents la primavera a les entranyes? Llança't, doncs, al carrer. Si t'hi trobessa, te donaria un bes al mig dels llavis, al davant de tothom, sense vergonya de besar i ser besat, que avui n'és dia. Som al mig de l'hivern, ahir glaçava, demà les neus blanquejaran la serra. La primavera és lluny del temps endintre, però un dia, com avui, n'és la promesa. Si promesa tu em fosses, estimada, ja cap mena d'hivern m'hi cabria, ni ara, ni després, ni mai, que portes tu a dintre els ulls la primavera eterna. Bé, i ara anem amb unes frases boniques, no? A mi sempre m'agrada així com a acabar amb frases que pues, són xules, no? A mi m'agraden, no? I diu: sona amb un ritme constant la pluja al meu davant, que cau desenfadada i a poc ens mulla. El més important no és romandre viu, sinó romandre humà. Com a ningú se'l pot obligar a fer que cregui, a ningú se'l pot obligar a que no cregui. El millor de la música és que quan et colpeja no sents dolor. Per tenir enemics no cal declarar la guerra a ningú, només cal dir el que es pensa. He après que de vegades, quan estic enutjat, tinc dret a estar enutjat. D'aquí 20 anys estaràs més decebut per les coses que no vas fer que per les que vas fer. Així doncs, deixa anar amarres, navega lluny dels ports segurs, agafa els vents alisis, explora, somia i descobreix. Aprendre sense pensar és inútil i pensar sense aprendre, perillós. Mai arribaràs al teu destí si atures a tirar pedres a cada gos que borda. Bé, i ara un dels últims contes, que és un conte àrab sobre la riquesa. Diu que un conte àrab descriu l'història de dos somnis. En el primer, un home somia en una ciutat, un carrer, una casa, un hort, un pou i un tresor en el seu interior. És tan real el paisatge, tan nítida la imatge, que abandona casa seva i marxa a la seva recerca. El conte descriu les alegries i infortunis d'aquest home per trobar aquesta ciutat, aquest carrer i aquesta casa. Al final, i en contra de tota lògica, les troba, però dins del pou no hi ha cap tresor. Pitjor encara, allà s'havien reunit uns lladres i quan entren els soldats a prendre'ls, se l'emporten a ell també, creient que era un d'ells. Finalment, quan és interrogat pel capità que comandava els soldats, li explica que ell no té res a veure amb aquests delinqüents i li explica amargament el seu somni. El capità mira compadit i li recrimina la seva credulitat. Malgrat li confessa que l'entén perfectament, ell va tenir un somni igual fa molts anys i a punt va estar de sortir a la recerca del tresor que se li prometia. Però gràcies a Alà, ell és misericordiós, va ser prudent, es va quedar a la casa, a la seva ciutat, i ara gaudeix de ser ni més ni menys que el capità de la guàrdia. El va deixar marxar, però abans li va explicar els nítids detalls del seu propi somni. El primer home, a mida que anava escoltant el relat, va anar reconeixent en el paisatge descrit la seva pròpia ciutat, el seu carrer, la seva casa, el seu hort i el seu pou. Així que va tornar a casa, va comprovar finalment que allà estava el tan apreciat i anhelat tresor. I bona sort o mala sort? Diu que un camperol xinès tenia un cavall negre que era l'admiració dels seus veïns. Els veïns li deien, quina bona sort tenir un cavall com aquest. I el camperol contestava, bona sort o mala sort? Qui ho sap? Conten que un bon dia el cavall es va escapar i se'n va anar al bosc. Quan els veïns es van assabentar, van anar a consolar el camperol i li van dir «Quina mala sort que hagis perdut el cavall!» I el camperol, amb molta pau, va contestar «Mala sort o bona sort?» Després d'alguns dies, el cavall va retornar del bosc i amb ell van venir dos poltres salvatges, de forma que ara tenia tres cavalls. Els veïns van venir a felicitar el camperol. Quina bona sort, ara tens tres cavalls. I el camperol va contestar, bona sort o mala sort? Expliquen que el fill del camperol va voler domar els potres salvatges, però va caure d'un d'ells i es va trencar una cama. Els veïns van anar a donar-li consol i li van dir, quina mala sort que el teu fill s'hagi fracturat una cama. El camperol, com sempre, va contestar, mala sort o bona sort? Diuen que hi havia una guerra per aquelles contrades i els militars anaven de poble en poble per reclutar joves hàbils per l'exèrcit. Van anar a aquell poble i es van endur alguns joves, però el que tenia la cama enguixada el van deixar. Els veïns van anar al camperol per donar-li l'enhorabona. Quina bona sort que el teu fill s'hagi trencat una cama! I una vegada més el camperol va contestar. Bona sort o mala sort? Qui ho sap? In the grass it was a ticking and the sun was on the rise. I never felt so. Bé, i tots aquests contes donen que pensar. A mi m'han agradat molt, no? I ara, pues, ja se m'està acabant el temps. De fet, programa d'avui el podeu tornar a escoltar, que us recordo, el diumenge i els dimarts a partir de les 6 de la tarda. També ens podeu trobar i seguir per la nostra web, pel www.radiofalset.cat. Donar les gràcies al Manel Sales per haver estat al control, a tots vosaltres per seguir sent fidels a aquesta ràdio, i ens retrobem el mes que ve, si voleu, no? Fins llavors, passeu molt bon cap de setmana i adeu-siau.